Els caps de setmana d'Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià.
Agenda Altafulla Ràdio.
Projecció de la pel·lícula Petzi i la Mar Salada dins del cicle Cine Xic. Diumenge 16 de març a 11:45 del migdia a La Violeta. Preu 2 euros. Entrades a casalvioleta.cat. Presentació del llibre Un amanecer, un nuevo día, d'Eva Tamayo. Diumenge 16 de març a 11:45 del migdia a la Pallissa de l'Era del Senyor. Organitza La Banya Edicions i Associació Cultural, etc. Assaig obert dels bastoners d'Altafulla. Diumenge 16 de març a 16:00 PM per nens i nenes de 4 a 11 anys i a 19:00 PM per joves a partir de 12 anys i adults. Activitats per la gent gran. Taller de memòria, teatre social, ball, gimnàstica de manteniment, reeducació postural, creativitat, risoteràpia i caminades saludables. Informació i inscripcions al 689-724907 i activitats gentgran@altafulla.cat. Visites guiades a la Vila Closa d'Altafulla. Cada primer dissabte de mes a 11:00 AM des de la Porta Reixada del Castell. Preu 5 euros. Més informació i reserves a l'oficina de turisme al 977-65-14-26 i a turisme@altafulla.cat. Visites guiades al Castell d'Altafulla. Cada primer dimarts i últim dissabte de mes a partir de les 10 del matí. Entrada gratuïta. Més informació i reserves a l'oficina de turisme al 977-65-14-26 i a turisme@altafulla.cat.
D'esports. Tota l'actualitat esportiva que ens visita a Altafulla Ràdio. L'entrevista del dia. El Baix Gaià Esports.
Doncs vinga, va, comencem ja aquesta recta final del programa i ja s'acompanya des de l'altra banda del fil telefònic, ho anunciaven tot just a la presentació del programa, el futbolista de la Pobla de Mafumet, recordem el filial del Nàstic, el torrenc Roger Ciuró, que ja ens acompanya des de l'altra banda del fil telefònic. Bon dia, Roger, com estàs? Benvingut a Basque Esports.
Bon dia, bé, tot bé, encantat d'estar aquí.
El plaer és nostre, Roger, perquè tenim un jugador del Baix Gaià, un més a la disciplina del Nàstic, en aquest cas a la Pobla de Mafumet, així que és un honor poder xerrar amb tu i agafar les teves impressions d'aquesta temporada, que ja, si m'ho permets, hi vaig directe a Barraca, està sent, doncs, patida, igualada, competida, perquè fa a la Lliga Elite on està la Pobla de Mafumet, no?
Sí, correcte. Bueno, al final és una Lliga... és una lliga molt boja, on tots els equips et competeixen molt, anar fora de casa o guanyar fora de casa costa molt, i això fa que sigui una lliga molt apretada i que a la que guanyes els partits et poses a dalt, i si perds o no guanyes dues setmanes ja estàs allí en terra de ningú o tocant zona de baix.
Per ser concrets, i sobretot centrant-vos en el vostre cas, 8a posició per la Pobla de Mafumet, 28 punts a 2 correcte de les places de promoció d'ascens, però només 4 per sobre del descens. Això marca també la pressió que pot haver en el dia a dia.
Sí, correcte. Bueno, al final és això el que et dic. Ara veníem de 2 o 3 setmanes amb la parada per Carnaval que no aconseguíem guanyar, i això el que fa és que els equips de baix apreten, guanyen, i doncs, és una lliga superapretada. I bueno, ara estem així en aquesta situació, estem al mig de tot i s'ha de sumar de 3 ja.
I sobretot una categoria, una situació també complicada per un equip eminentment jove, no? Com és el vostre, on doncs pràcticament tots sou jugadors joves, que tot just comenceu l'etapa amateur, sènior en aquest cas, i d'altres que són encara de jugadors que surten del juvenil.
Sí, correcte. Al final és una plantilla que és un filial, és molt, molt jove, hi ha diversos jugadors que som amateurs de primer any, i és això el que dius, jugant contra equips que són molt experimentats, que saben bé el que fan, i és una categoria de molts de duels, que els errors penalitzen molt i els rivals en concedeixen pocs. I per això hi ha tota aquesta igualtat, fora de casa costa molt guanyar, ens està costant molt guanyar, però no és només nosaltres, aquesta setmana ho miràvem, i li costa a tots els equips guanyar fora de casa.
Per un equip com el vostre, com dèiem, amb tanta joventut, com de complicat és fer front a rivals, per exemple, la darrera jornada, no? El Sant Mauro a casa, a victòria ajustada, 2-1, però un d'aquells rivals, sobretot, és veritat, més a domicili que no pas a casa, però és un tipus de rival que, ostres, per un equip com la Pobla tan jove, entenc que és difícil jugar-hi per la proposta d'un i de l'altre.
Correcte. O sigui, nosaltres al final... la nostra proposta és a través de la pilota, la intensitat a través de la pilota, i equips com el Sant Mauro no et deixen executar el teu joc, busquen un partit molt trebat, molt de duels, a la mínima que hi ha una mica d'intensitat de ritme l'intenten frenar, però bueno, al final s'ha de saber jugar aquests partits. Doncs, aquesta setmana va ser un partit que en pilota era molt complicat, perquè ells... no et deixaven fer bé el teu joc, però bueno, al final, si volem aconseguir els nostres objectius, doncs s'han de saber jugar aquests partits, que en alguns moments de la temporada ens ha costat saber jugar-los, i ens ha costat fer.
I com és per un jugador que acaba de sortir de l'etapa formativa, acaba l'etapa juvenil, afrontar aquesta categoria a la Lliga Eli? Perquè des de fora potser sembla que pot ser més fàcil del que sembla, no? Després, però des de dins, com és aquesta transició?
És una transició complicada. Juvenil, tot és molt maco, hi ha camps que són complicats, però aquí trobes la realitat del que és el futbol. És una categoria que a priori pot semblar que no, igual no és prou competitiva, però ni molt menys. O sigui, els equips són molt forts, en comparació amb altres anys ens diuen que és una categoria que ha millorat molt a nivell, i pues, això, el canvi és notable i és complicat, sobretot en un futbol que és molt més físic.
Amb aquesta situació està la Pobla de Mafumet, que és veritat, Roger, que ha viscut una temporada complicada, a més ve d'aterrar la categoria, de tant una mica el que és una lliga, que al final no ens enganyem, fa dues temporades que va sorgir, i està sent complicat. Hi ha hagut canvi d'entrenador amb la destitució de Manel Cazorla, amb la rodada del nou tècnic, tot això, la plantilla també, com ho està, o com ho ha viscut, perquè evidentment no és agradable quan hi ha un canvi a la banqueta.
Sí, clar, al final és complicat, sobretot per molts jugadors, que és una situació que potser no havíem viscut mai, una institució d'un entrenador, i més, bueno, la plantilla també estava amb entrenador, i bueno, amb l'arribada del nou entrenador ens ha costat, era normal les dues primeres setmanes per adaptar-nos la idea de joc i conèixer-nos tots una mica, però bueno, la plantilla està unida, està amb l'entrenador i junts per tirar endavant cap a l'objectiu.
L'arribada de, que no han dit el nom, de David Manuel Escandé, que és el tècnic actual d'aquesta Pobla de Mafumet, que no sé, Roger, que és allò que ha intentat canviar abans que res, per intentar, doncs, això, canviar, valgui la redundància, la tendència de l'equip.
Sí, bueno, doncs això, jo crec que és... Bueno, veníem treballant, jo crec que molt bé, però bueno, portàvem unes setmanes que potser fora de casa perdíem, doncs, per un resultat que potser no era el que mereixíem, i jo crec que això va complicar molt les coses, però bueno, al final el nivell d'intensitat d'entrenos sempre jo crec que segueix sent bo. A nivell dels partits hem d'aconseguir competir millor. Jo crec que a mesura que va passant la Lliga ho estem aconseguint i ho estem fent millor, ho demostren partits com el d'aquesta setmana contra el Sant Mauro, i potser fa d'això millorar una mica els registres fora de casa, perquè bueno, al final s'ha d'intentar sumar fora de casa, perquè al final només sumes a casa és complicat.
Pròxim repte, precisament parlant de partits fora de casa, Castelldefels, un rival directe en la zona mitjana de la classificació, només un punt menys que vosaltres. Per tant, un bon repte i també un bon escenari, per què no, per intentar donar continuïtat a aquesta victòria davant el Sant Mauro, que recordem, tercer classificat i que arribava a la Pobla amb una bona ratxa de resultats.
Correcte, correcte. Bueno, al final ens passa molts partits que, com que és una categoria tan apretada, doncs rivals que estan uns un per sota teu o dos punts per sobre teu, i el partit que juguis, doncs, et pot determinar a quedar per sobre seu, estar la jornada per davant seu, per sota seu, i sí, veurem, bueno, esperem un partit, doncs això, molt intens, de duels, similar potser al d'aquesta setmana contra el Sant Mauro, però bueno, amb la confiança de que l'equip pot treure els tres punts.
I a nivell personal, Roger, com està sent aquesta temporada, a la primera, a la Pobla de Mafumet?
Bé, 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 molt bé. Content a nivell individual perquè, bueno, estic tenint la confiança de l'entrenador, tant del Manel Altaforla com d'ara del míster, del David, i bé, bé, bé. És una temporada, bueno, com has dit, la primera d'amateur és complicada, però bueno, jo m'estic sentint bé. Però bueno, al final jo crec que l'objectiu principal és el col·lectiu i bueno, s'ha d'aconseguir perquè la temporada sigui bona.
També has tingut l'oportunitat de debutar amb el primer equip del Nàstic en Copa Catalunya, és cert, però has tingut un minut ja amb l'equip dirigit per Dani Vidal, que entenc que també doncs, també és una cosa a apuntar, a remarcar d'aquesta temporada, que entenc que per tu doncs, va ser un moment de molta il·lusió.
Sí, correcte, al final bueno, sempre és important, aquestes oportunitats s'han d'agafar amb tota la il·lusió, com és normal. Vam fer dos partits de la Copa Catalunya que van prendre jugadors del juvenil i de la Pobla, i bueno, la veritat és que vam complir molt bé, vam complir els objectius, que era arribar fins als quarts, que sembla que el Nàstic ja li va tocar a l'Andorra. I sí, content, perquè sempre que es pugui mirar cap a dalt i demostrar que, bueno, doncs que s'està preparat o que s'està fent una bona feina, doncs sempre és positiu.
Entenc que al final, quan un jugador arriba, com és el teu cas, a la Pobla de Mafumet, és evident que de reull també doncs, té l'objectiu de treballar el dia a dia per tenir que el primer equip et tingui en compte, en aquest cas el Nàstic, i per què no, en algun moment o en alguna temporada tenir una oportunitat de poder doncs, fer el salt, no?
Correcte, sí, bueno, al final anant a un filial i encara t'estan en edat de filial sub-23, doncs sí, això el que busques és, bueno, seguir progressant i fer el millor treball possible, doncs perquè a dalt se't pugui tenir en compte algun moment o altre, però bueno, sí que ho mires de reull perquè al final l'important és el dia a dia, i bueno, a través del treball diari és com arribaran les oportunitats en un futur.
I també per tu entenc que era una bona opció poder fitxar per la Pobla, tenint en compte que estàs doncs, a prop de casa i a tots els nivells, no? Segurament era un pas interessant, no?
Sí, correcte. Al final jo estava a Barcelona vivint fora de casa i bueno, va sortir l'oportunitat de la Pobla i doncs, bueno, també valorant la comunitat destacada a casa, però bueno, no era el més important. Jo crec que al final doncs, entre totes les coses, una de les que sumava sí que era estar aquí a prop de casa, però bueno, jo crec que el projecte és bo i bueno, continuem amb la il·lusió de fixar-hi.
Tu venies d'estar molts anys en la pedrera de l'Espanyol, una de les millors pedreres no només del futbol català, sinó del futbol espanyol. Com va ser aquesta etapa? Com l'has viscut? Perquè entenc que també, doncs, evidentment, a nivell de jugador, de formació, has estat en un lloc pràcticament immillorable.
Sí, 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 molt bé. Una etapa de molt d'aprenentatge. Jo a infantil el primer any estava al Nàstic i vaig fer el salt a l'Espanyol, i bueno, una etapa que va ensenyar moltes coses. També vaig aprendre a pues, estar lluny de casa i a nivell futbolístic, doncs això, és una de les millors canteres d'Espanya i vaig aprendre molt. Sobre el tracte sempre va ser molt bo i cap queixa en aquest aspecte. Per tant, tot el que he pogut aprendre, doncs ho valoro i ho recullo per ser millor a dia d'avui.
Per tancar, Roger, signem veure't en el primer equip en algun partit ja oficial, vull dir, partit oficial en sentit competició de Lliga, seguint els passos d'altres jugadors de la zona del Baix Gaià com Pol Domingo o també el teu veí de Torredembarra, Marc Álvarez. Ho signem ja?
Sí, home, ja, no, home, signar-ho ho signem ja, però bueno, al final això és una decisió que es basarà en el meu treball, però que, bueno, que no he de prendre jo, que sí que depèn de mi o no que arribi, però bueno, la decisió no la prenc jo, però ojalà, tant de bo arribi.
Doncs tant de bo veure't al nou estadi jugant al futbol i sumant doncs un futbolista més del Baix Gaià al Nàstic de Tarragona. Toca picar pedra, això sí, primer aquesta temporada amb la Pobla, a veure si podeu complir l'objectiu d'arribar com a mínim a playoff, tornar a l'equip a tercera, i a partir d'aquí, Roger, ja si et sembla, doncs ja en parlarem.
Correcte, sí, ja en parlarem. Ara el primer, a la Pobla, a aconseguir els objectius de posar-se en playoff aquesta jornada ja, si és possible, i no sortir d'ell.
Doncs Roger Giró, jugador de la Pobla de Mafumet, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquests minutets al Bàsquet Esports d'Altafulla Ràdio i a la Torre, i escolta, molta sort pel que queda de temporada.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Set dies d'esports. Tota l'actualitat esportiva que ens visita a Altafulla Ràdio. L'entrevista del dia, el Baix Gaià Esports.
Doncs aquest dijous ja han començat a tocar el tema del futbol platja. A partir d'ara doncs ja serà un tema recurrent en aquest programa. I volem parlar amb un dels protagonistes que abans posàvem en situació. És el porter de Torredembarra, Biel Rius, que ens escolta des de l'altra banda del fil telefònic. Bon dia, Biel, com estàs?
Hola, bon dia. Doncs mira, aquí sortim de l'entrenament ara mateix a la platja.
Com van aquests entrenaments? Perquè sabem que vosaltres, el futbol platja, és igual quina època sigui, que esteu cada dia al peu del canó.
Sí, cada dia entrenant, ara a preparar una miqueta més, ja que queda poquet perquè comenci la temporada, i ara ja aquests dos mesos que queden, ja començant a apretar més, a ficar-li les ganes i a baixar cada dia, ja que també fa més bon temps, i ja començant a apretar per la temporada.
Abans ho hem explicat, ets un dels protagonistes d'aquest dijous, en el sentit que hem explicat que tant tu com dos companys més de la Torre, Cristian Rodríguez i José Arias, signareu o heu signat i jugareu, millor dit, en el mateix equip, el Fran Mejías, com a mínim aquí a Espanya. Una bona notícia, no?, poder jugar a més aquí a casa.
Molt bona notícia, perquè a sobre anar amb José Arias, que és un jugador super conegut al futbol platja, amb la selecció espanyola sempre, i amb el meu amic Christian també, doncs el doble d'emoció. I poder també aquest any jugar a primera, ja que hem estat a segona, també hem estat a Itàlia, però mai hem pogut jugar a primera, i aquest any doncs és un pas endavant per nosaltres, jugar a la màxima lliga espanyola de futbol platja, i sobretot fer-ho amb la gent que tenim al costat. També amb el Fran de Càdiz, que també ha jugat amb ell fa uns anys al Victòria, també a Càdiz, i amb moltes ganes, i ens seguim preparant per la temporada. Mm.
Això anava a dir una mostra més de que seguiu progressant, no?, els joves futbolistes de la Torre i del Baix Gaià.
Sí, la veritat que és difícil no progressar quan baixes cada dia, que és el més difícil, és després de fer tot el que hagis de fer, guardar-te un ratet per anar a entrenar a la platja. I també moltes gràcies també a en Llorenç, perquè està cada dia amb ell, baixa amb nosaltres cada dia, ens entrena com ell sap, i amb el que ell ha sigut, i també és més fàcil si tens algú al costat amb les pilotes, amb el material, amb els exercicis preparat. També li he d'agrair molt a Llorenç, tot això també és gràcies a ell.
De fet, aquest grup de joves que ara esteu doncs, mostrant-vos tant a nivell continental com a nivell català i espanyol, doncs esteu sorgint de la pedrera de, o de l'acadèmia, en aquest cas d'Enzo 10, que és l'acadèmia que dirigeix el mateix Llorenç, així que bona feina la que esteu fent tots plegats, perquè s'estan veient aquests resultats i no només és un cas o dos o tres, sinó que ja sou diversos jugadors que esteu tenint oportunitats i això és molt bo per garantir també el futur de futbol patge a casa nostra. El Fran Mejías és un projecte també atractiu en el sentit que vol desenvolupar també molts jugadors amb projecció i talent.
Sí, el Fran ja està tancant cada dia més jugadors. Ara l'altre dia van anunciar ja Cristian, que ja ho teníem parlat però no l'havia anunciat, i sí, la veritat que tenen també allí una acadèmia de jugadors joves i també estan fent una plantilla d'aquest any bastant potent, on ja ens va dir el Fran que l'objectiu no era lluitar el descens, era intentar quedar dels 5 primers i si podem guanyar. O sigui, anem a intentar fer tot el que puguem, i amb la plantilla també, que ells tenen una plantilla B, que està a jugar a segona, però també tenen aquests... la plantilla B que poden pujar, que són també xavals joves com nosaltres al final.
Un projecte força atractiu que dirigeix Fran Mejías, que també, doncs, per qui no el conegui tant o no el conegui tant al món del futbol platja, també doncs, ha sigut un jugador destacat a nivell espanyol.
Sí, sí, el Fran ja fa molts anys, ara va deixar la selecció, ara ha tornat a la selecció, preparant-se ja per al Mundial, que això ja són paraules més grans, i no res, també és molt més fàcil jugar amb el Fran. Ja vam jugar quan vam de Marroc amb ell i ho fan molt fàcil. Tàcticament és un coco, sap molt de futbol platja i també ens podria ajudar molt a créixer, i creiem que és el millor lloc on podríem anar per seguir aprenent i seguir viure.
Quan està previst que comenci la Lliga Espanyola, menys dates aproximades?
Mira, ara aquest any comença una miqueta més tard, perquè hi ha el Mundial,
clar,
que es jugarà al maig, al març, després de l'acabar el Mundial, ja al juny, ja comencem a anar cap a Cádiz. No sé si haurem d'anar una miqueta abans, per anar a entrenar, segurament sí, i de res, estarem per aquí per Cádiz i després ja començarem les etapes. Començarà
a principis de juny. Per tant, ja a principis de juny ja començarà una mica el xou de l'estiu que tindreu d'anar amunt i avall.
Sí, sí, moltes ganes, ja tenim moltes ganes. Ja tota la temporada, la pretemporada entrenant, per aquest moment, al final, ens agrada entrenar, però el que més ens agrada és competir, i ja tenim tots moltíssimes ganes de que comenci això.
En el teu cas, tens alguna coseta més aquesta temporada?
Estem mirant, encara no hi ha res tancat, però aquesta, sí que és veritat que aquest any les etapes de la Lliga Espanyola coincideixen amb les de tot arreu. Mirant, ens han trucat de lligues de fora, però coincideixen amb totes, i estem mirant també, estem mirant opcions. Ens agradaria també jugar a Itàlia, ja que és un lloc on m'encanta jugar, on el futbol platja es viu també increïble, i està tot super desmuntat, però... Bueno, encara no hi ha res tancat, però ens agradaria, la veritat.
El fet que coincideixin les etapes de la Lliga Espanyola amb la resta, que és una cosa que potser fins a la temporada passada encara no havia passat tant, per al jugador què significa? Perquè no sé si pel jugador doncs, té més interès també a poder voltar una mica per Europa, o ja està bé també poder doncs, centrar-se en una competició, estalviar-se alguns viatges i això, no? Poder estar plenament preparat per estar al màxim nivell en la competició espanyola.
Correcte, significa prioritzar. Hem de... Abans podíem fer una miqueta més... anem cap allà, anem cap allà, però aquest any hem de decidir prioritzar un lloc. Ja ho vam parlar amb el Cal, i vam dir si havia la possibilitat de també jugar a Itàlia. Així ens havíem de saltar algunes etapes, però, òbviament, ell ja ens va dir, si voleu marxar, podeu marxar, però jo sé que si tenim una final... ens quedarem amb nosaltres. Estem en una fase final, es parla entrar o per no entrar, quedarem amb nosaltres i hem de prioritzar. I aquest any, per tema també vistós a la selecció, a tot arreu, prioritzarem Espanya, també perquè estem a primera i perquè ens ha donat una oportunitat de poder jugar a primera espanyola.
Per tant, també tu, mirant de reviure una mica les possibilitats de tornar a estar convocat amb la selecció espanyola, en aquest cas, categories de formació, categories de base encara. No sé si sub-20 series tu ja, sub-21...
Sí, aquest any, no sé si t'endrem, jo aquest any, jo sé que el 2004, ara aquest any ja em faré 21. Encara entraria a sub-21, però l'última que vam fer va ser sub-20, llavors... No, ja no entraria, però sí que poder començar a tocar alguns entrenaments amb l'absoluta m'agradaria. Però clar, això ja molt nivell, ja molt de treball darrere, i és l'objectiu final, però a poc a poc s'ha d'anar fent. Hem de seguir treballant i seguir entrenant, perquè si no les coses no acaben soles.
El que està clar, Biel, que tant tu com els teus companys, però vaja, ja que tenim aquí, tu preguntem a tu directament, satisfet, no?, per com està anant aquesta evolució dins de futbol platja. Abans comentàvem el tema de la progressió d'anar escalant divisions, enguany estrenant-se a la Lliga Espanyola, però està clar que a nivell general, d'ençà que va començar, la progressió és important, i entenc que content, no?, per com està anant.
Supercontent. La progressió, és el que tu dius, cada any ha sigut una miqueta més que l'anterior. Estem els tres, jo crec que els tres, tots els que entrenem, estem a un gran nivell, i a poc a poc anem millorant. Sempre hi ha alguna cosa per aprendre, sempre hi ha algun club que podràs millorar, i això és el que fem, intentar millorar cada dia, prendre'ns els entrenos com si estiguéssim a un entreno de la selecció espanyola, perquè així és com millores al final.
Doncs que segueixi així, desitjant tant a tu com a la resta dels teus companys que entreneu a Torredembarra moltíssima sort per aquesta nova temporada. Ja saps que anirem parlant a mesura que vagin succeint els partits, les competicions, així que doncs res, podem ja anar encetant aquesta temporada de futbol platja, que podem dir que començarà de forma oficial a partir del Mundial. Moltíssima sort, Biel, i gràcies per haver-nos acompanyat al Basque Esports d'Altafulla Ràdio i on a la Torre.
Moltes gràcies, Marc, que vagi bé.
Dies d'esports. Tota l'actualitat esportiva que ens visita a Altafulla Ràdio.
Encarem la recta final del programa amb la secció Activa't i Mouta, de la mà del nostre col·laborador, llicenciat i doctor en Ciències de l'Esport i responsable de Mueve't Altafulla, Gerson Garrosa, aquesta vegada per parlar sobre la necessitat de saber dir que no. I ara ho desenvolupem. Bon dia, Gerson, com estàs? Benvingut al Basque Esports.
Molt bé, aquí estem una altra vegada. Moltes gràcies per la invitació.
Ho deia tot just ara, saber dir que no, saber dir que no podem estendre a moltes situacions de la nostra vida, però estem en l'àmbit esportiu, estem en l'activitat saludable, en l'Activa't i Mouta, per tant ho encaminarem per aquí, però per què és important dir que no?
Bueno, mira, es como el otro día hablábamos de planificación, de compromiso. Bueno, planificación conlleva compromiso si quieres obtener el éxito o sacarle el partido a esta programación. Y al final, decir que no muchas veces ayuda a completar ese programa, a conseguir ese objetivo. Entonces, decir que no en este caso es una necesidad si quiero obtener mis objetivos, si quiero estar feliz, si quiero estar contento, si quiero rendir dentro de esta planificación o programación de entrenamiento.
Si vull estar bé, si vull tenir salut i vull que el meu treball... o l'esforç físic que estigui fent als entrenaments doncs perduri, no es perdi en res i pugui progressar, el més important és dir que no en certes situacions de la vida, com per exemple que això, la compte d'Instagram Mueve't Altafulla, vas penjar un vídeo i de fet, arran d'això estem parlant d'aquest tema, per exemple, sortir amb els amics a sopar, tothom que es demana cervesa i saber dir que no, jo aigua, o no sé si també podríem encabir un Aquarius, però vaja, Cervesa segur que no.
Molt bé, és això. L'alcohol, el consumo d'alcohol recomendado por las autoridades competentes es cero. Entonces, a partir de aquí ya, cada uno que eche sus cuentas. Pero sí, está muy normalizado a nivel social y a veces es hasta incómodo decir que no y te sientes como coartado, ¿no? ¿Y por qué no te tomas una cerveza? Hombre, pues si estoy siguiendo un programa de entrenamiento, son las 3 de la tarde, he quedado a comer contigo, pero luego a las 6 tengo una sesión de carrera, pues obviamente tomarme esa cerveza, meterme ese tóxico en el cuerpo, que luego mi sistema va a tener que estar trabajando para eliminarlo, pues no me va a beneficiar para completar esa sesión de carrera. Y además, si tienes la tarde libre, es muy factible que no te tomes una, que te tomes dos o tres, te vayas a casa, eches la siesta, te levantes con resaca y luego ya no te apetezca correr. Por lo tanto, todo es un poco el se retroalimenta en ese sentido, negativamente, en que pues ese día a lo mejor no lleves a cabo tu entreno.
Aquí a vegades també falta empatia per part dels amics, de dir, t'ho ofereixo, si em dius que no, doncs perfecte, però quan ja t'insisteixen, que no passa res, que per una, no, aquí és el punt crític, no?
Això és això. ¿Qué pasa? A ver, yo llevo haciendo deporte toda la vida, entonces mis amigos son deportistas, porque si no cabría que fuera... Al final una cosa lleva a la otra, ¿no? Dime con quién te juntas y te diré cómo eres. Entonces todo mi círculo cercano es deportista, es como yo. En este sentido es fácil. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene una persona con 40 años que lleva desde el instituto del colegio sin hacer deporte y quiere transformar su vida, sus hábitos? Pues muy posiblemente se encuentre con este escalón que en su círculo de amigos pues haya mucha gente que fume, haya mucha gente que sea sedentaria y eso no facilita la consecución de este propósito.
I com es pot treballar? Suposo que t'hauràs trobat en més d'un cas,
sí.
La teva experiència. Com es pot treballar això? Perquè entenc que és molt mental, també.
És molt mental, i, bueno, primerament s'ha de voler. Tienes que querer, tienes que tener compromiso. Entonces, ¿qué ocurre? Yo como educador físico deportivo, pues tengo clientes con los que intento, oye, si vienen a entrenar conmigo 3 días a la semana, cuando adquieren un poquito de rodaje, intento darles autonomía para que se motiven, se retroalimenten, vean que pueden un poquito más, se empoderen, y a lo mejor sugiero, oye, ¿por qué el sábado por la mañana no sales a correr 3 kilómetros? Yo te pauto un poco el cómo hacerlo, el calentamiento, voy a estar pendiente, te dejo incluso un reloj, un pulsómetro, para que tú sepas, porque ese reloj ya lo hemos utilizado, te doy este asesoramiento, estas pautas, y a veces la respuesta es positiva. O sea, la persona responde pues muy bien y el experimento funciona, y a veces la respuesta es negativa y me encuentro un no. ¿Por qué? No, porque tengo un cumpleaños de no sé quién, de mi hijo. Yo, bueno, ¿y qué problema hay en decir que no? O sea, se va a caer el mundo porque digas que no. Mis amigos, mi familia saben que yo los fines de semana pues los tengo reservados para, por la mañana, por ejemplo, para ir al monte, a la montaña, a escalar, salir en bici, ir a correr. Nadie se va a asustar si Gerson dice que no a un plan a las 11 de la mañana. Entonces directamente ni me lo proponen. Pero a mí me choca, porque mi vida está organizada de esa manera y entiendo que lo normal es eso, tener las mañanas reservadas. Me choca que otras personas que están en ese proceso, cuando les intento asesorar, oye, vamos a marcar y vamos a intentar hacer esto a las 10 de la mañana un sábado, coño, no pasa nada por decir que no. O si vas a llegar tarde ese cumpleaños que es a las 11, pues si llegas a las 12, ¿qué va a pasar? Tú te has hecho tu media hora de running que te ha recomendado tu entrenador y te vas a sentir súper contento, contenta o realizado o realizada. Ahí es donde voy con el no. No solamente para las cervezas o las reuniones sociales o incluso salir por la noche. Bueno, pues qué problema hay por juntarnos a merendar en lugar de a cenar y tener que llegar a las 12 a casa si al día siguiente te has marcado madrugar para ir a entrenar.
El resum seria prioritzar-nos a nosaltres mateixos.
Exactament, sí, això seria. Tu has de tenir prioritats fixades, tu has de saber què vols aconseguir i ser coherent amb això. Entonces, si tu quieres completar tu programa de entrenamiento que se llama 5 días a la semana, en definitiva 5 horas, te tienes que buscar esas 5 horas. Y si... Tienes que intentar, en la medida de lo posible, a nivel de planificación, pues que sean 5 horas, que son asumibles, que nadie te va a trastocar. Pero si algún día te las trastocan, coño, tu prioridad es esa. Lo estás haciendo por salud, ¿no? Lo estás haciendo para invertir en ti. ¿Qué problema hay en decir a alguien que no? o avisarle y explicarle, mira, pues tengo esta prioridad, tengo este compromiso que para mí es mi prioridad, uh-huh, y lo siento mucho, pero no voy a poder asistir, o me vas a tener que disculpar, voy a llegar un poco más tarde. No pasa nada, y la gente lo va a entender, y yo creo que cada día está más normalizado.
I tu, en aquests casos que t'has pogut trobar, has notat que al final hi ha hagut aquest procés i que la persona en qüestió, doncs, ha fet cas o s'ha prioritzat?
Molt pocos, 8 de cada 10, por desgracia. Desgracia para mí, porque al final, yo que sé, a nivel profesional, muchas veces yo no me puedo desarrollar o no puedo lucrarme realmente. O sea, uno cómo se lucra a nivel profesional cuando hace el trabajo bien hecho. Entonces, si la otra parte, que es la persona con la que trabajo yo, no acepta mis sugerencias o mis... ¿cómo llamarlo?
Consejos, sí.
Consejos y demás, sí, sí, sí. Pues nunca voy a conseguir ese objetivo mío, ¿no? Como profesional, y eso frustra.
Sí, perquè al final, dins d'una preparació per estar bé, millorar a nivell físic, en fi, hi ha molt de treball també en aquesta planificació per part de l'entrenador, claro. I al final també, doncs, ostres, tu vols veure els resultats, que són que aquesta, claro, persona ha aconseguit, doncs, tals objectius.
Tu montes tot això i vols que els convidats vinguin aquí a la ràdio. Imagina't que els convidats no vinguessin. Com et sentiries tu?
Sí, sí, no tindria sentit la meva feina.
Faries el programa tu solo.
Doncs suposo que és una cosa que abans parlaves, no?, que està normalitzant, no només el tema de demanar una cervesa en comptes d'una aigua, sinó en general el fet de dir que no costa molt. També va molt amb la persona, també és veritat.
I amb el país, perquè és de sobra conegut la gent de fora d'Espanya ens coneixen com el país de mañana, ¿no? Mañana lo hago.
Ya lo farem.
Sí, ya lo farem mañana. Es como tenemos ese estigma ya. Y aquí ya sabes que tenemos muchos alemanes, holandeses y demás, y ellos nos observan y saben que somos un país de posponer las cosas. Entonces, ¿por qué? Porque no sabemos ordenar las prioridades. Culturalmente lo hemos ido aprendiendo así.
Doncs crec que és important això, saber conscienciar-nos de que primer ens hem de prioritzar, saber dir que no.
A nosaltres mateixos.
Clar, al final...
Això és una inversió en salut.
Que després també un triarà si vol estar millor, si es vol cuidar o no, això... Però ja si decideixes que és així, no?
Clar, si decideixes fer-ho, fer-ho bé.
Has de fer sacrificis, també.
Fer-ho bé, sí. I ja està. O sea, puede sonar un poco chocante, pero es así. O sea, tú quieres hacerlo, pum, tienes que hacerlo de esta manera. Ya está, pues asúmelo y sí, obviamente habrá consecuencias. Es como muchas otras cosas en la vida.
I també hi ha aquells que aprofiten, i jo a vegades em puc incloure també, jo crec que sóc un bon exemple d'aquelles coses que es poden anar canviant per aquesta secció, ja t'ho dic, Gerson.
A veure, explica't.
El tema de la mínima excusa per no anar a una sessió, per no sortir, encara que sigui a nivell individual i no estiguis en mans d'un professional, jo què sé, sortir a córrer o anar al gimnàs, ostres, és que plou, a veure, evidentment, depèn la intensitat de la pluja,
clar.
O no, t'ho posaré millor, fa molt de fred. Surt, comença i quan ja estiguis rodat, doncs ja no hi haurà fred ni res. És allò, no? Saber, sí, combatre també un mateix aquestes pròpies excuses que ens posem.
Sí, bueno, volvemos con lo del otro día. Si tú ya te has programado con día, fecha y hora, que el lunes a las 7 de la tarde tienes que salir a hacer media horita de rodaje y ves que a las 5 de la tarde empieza a llover o que hace frío, si tú tienes esa programación ahí puesta donde te dé la gana, en la nevera, en la entrada de tu casa, en el móvil, y eres consecuente con eso, con ese compromiso tuyo, al final vas a buscar la estrategia para salir. Si vives en el País Vasco, te vas a poner un chubasquero. Si vives aquí en la costa y hace frío, que no hace frío muchas veces, pues te pondrás unos leggings y una camiseta larga y una sudadera. ¿Y qué va a pasar? Pues lo que tú has comentado, que vas a salir pasando frío del portal. Y a los 5 minutos, en cuanto empieces a correr un poco, vas a tener hasta calor. Vas a volver a casa acalorado y te vas a meter en la ducha y no ha pasado nada. Pues has hecho una sesión bajo la lluvia, porque somos seres vivos y tenemos esa capacidad de adaptarnos a diferentes ambientes, tanto al calor, para eso tenemos el órgano más grande del cuerpo, la piel, que suda. No pasa nada, no hay nada de malo en sudar. Es todo lo contrario, ayuda a eliminar las toxinas, te sientes vivo, tu cuerpo está trabajando. Que muchas veces en verano hay gente... Me sorprende que me digan, odio sudar. ¿Qué problema hay por sudar? Sí, es maravilloso. Es tu piel que está trabajando. No hay vuelta de hoja.
Doncs jo recuperava això, que és veritat que ho vam parlar en la primera secció, recuperava perquè d'alguna manera també és un dir-nos no a nosaltres mateixos.
Clar.
No ens estem prioritzant a nosaltres mateixos, sabent que, ostres, ens convé o ens agrada sortir a córrer, però quan veiem una petita complicació, quedo a casa, faig el que he de fer aquí i ja està. Per tant, també ens estem dient que no a nosaltres.
Estamos siendo fieles. No estamos siendo fieles a nuestro propio compromiso. Y no pasa nada, no somos máquinas, no somos robots. No pasa nada porque una vez de cada 10 nos fallemos. Porque a veces estamos malos y esas excusas son de fuertes, de verdad. Oye, pues me duele, tengo una contractura en la pierna, o estoy cansado, o estoy viendo que me voy a poner enfermo. O he tenido mucho estrés y hoy no me apetece. Bueno, pues tampoco hace falta forzar la máquina. Pero eso debería de ser un cómputo de una vez y media o una vez cada 10. No que fuera la tónica, ¿no? 4 veces de cada 10 o 5 veces de cada 10.
Diga-no als demés i a nosaltres mateixos, diga-no però a les excuses.
Clar.
Que és el més important. Al final, si un es vol cuidar, no? Ha de fer aquests sacrificis que dèiem.
Sí.
I evidentment, quan estàs acostumat, tu això ho notes segur, doncs costa més, però home, quan ja tens una trajectòria, ja tens un bagatge, és una llàstima, no? A vegades no poder arribar als objectius perquè costi, doncs, prioritzar-se a un mateix.
Sí, correcto. Y bueno, tornamos a lo de la semana pasada. Pues, ¿cómo podemos garantizar una mejor asistencia o un mejor compromiso? Comprometiéndonos con terceros. Eso es así, siempre ha sido así. Teniendo a alguien al que rendir cuentas. Yo tengo una nutricionista a la que le rindo cuentas. Ella no me pregunta, obviamente, pero yo en mi cabeza ya voy con el run run de, no, es que mi nutricionista Clara, pues me ha pautado esto, voy a seguir la pauta de esta señorita porque es profesional y ha pautado esto para mí y me he comprometido y le he pagado por ello. Pues venga, pu, 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 pu. No te digo que una comida de cada 10 sí que me la salte o haga lo que me apetezca, pero lo sigo porque hay un compromiso detrás y hay un rendir cuentas. Entonces, a veces externalizar nuestros objetivos también ayuda a que completemos ese objetivo. Hoy en día con las redes sociales es muy sencillo. Habrá gente que no le guste dar la chapa, pero hay gente que lo hace. Oye, mañana voy a ir a correr media maratón y estoy muy contento, aunque bueno, tengo mis inquietudes, te vas a la cama y por mucho que pase cosas ese día, tú vas a estar ahí con el run run de, oye, que yo les he dicho a mis seguidores o a mis amigos por un grupo de WhatsApp que mañana voy a ir a correr media maratón, qué mal quedaré si no lo hago. ¿Ves? Externalizar es otra estrategia, tener un tercero, una persona en la que hayas depositado ese compromiso tuyo, lo has verbalizado. Coño, ya no solo te estás fallando a ti mismo, que es lo que decíamos antes, estás fallando a terceros, y eso duele más.
Sí, sobretot el fet de, o sigui, per compromís, de, he quedat amb aquesta persona per, jo sé, sortir a córrer, m'he compromès de sortir, si no, el pròxim dia igual no vol sortir.
Eso era lo próximo que iba a decir, por eso triunfa mucho el quedar con un amigo o una amiga para salir a correr el fin de semana, por eso triunfa mucho. Pero ojo, tampoco hay que darle mucha dependencia a esto, porque ¿qué pasa cuando tú has quedado con tu colega el viernes por la tarde para salir, has tenido un día estresante, tal cual, y 2 horas antes de ir a correr te dice, ostras, Marc, que avui no puc.
Va.
¿Y a ti qué te pasa por la cabeza?
Doncs ho deixem para la propia día.
¿Y tú qué?
Doncs això...
També.
No, en el meu cas?
Sí.
No, és que en el meu cas no...
Aniries a córrer o et quedaries a casa?
Jo sortiria a córrer.
Molt bé, Marc, molt bé.
El que t'anava a dir és que no estic acostumat a sortir, és a dir, ja m'he acostumat, millor dit, a sortir sol.
Clar.
Si després veiem algú, fantàstic, perfecte, però ja m'he acostumat, per això també és un motiu.
És un bon atributo. I jo com a entrenador considero que és un bon atributo, no depender de terceros per a poder.
Clar, al final tothom té les seves coses i, ostres, ja és difícil a vegades o ens costa prioritzar-nos per trobar aquell espai com per dependre també del que pugui fer una altra persona, de la disponibilitat que tingui o no. Que, escolta, si vas acompanyar, fantàstic, però...
Correcto.
També és...
¿Cuál es el deporte rey en este país?
Fútbol.
¿Qué pasa...? Bueno, claro, como es el deporte rey, también es el que más practicantes tiene a nivel amateur. Entonces, ¿qué ocurre con los practicantes de este deporte cuando alcanzan una madurez laboral o terminan sus estudios y demás? Y aparte, pues, muchos también por lesiones lo dejan. Entre los 20 y los 30 años abandonan, ¿verdad?
Sí.
Y luego pasan unos años, están ahí sin hacer nada, y esto es un análisis mío observacional que vengo haciendo con los años, pero probablemente a ti te venga ya, te suene y digas, ah, pues sí, tiene sentido. Luego, ¿qué ocurre? Que se reorganizan entre ellos para hacer una pequeña pachanga. Venga, vamos a quedar los miércoles para entrenar y los sábados para tal. ¿Sí o no?
O això, o jugar a Lliga de Veterans.
Pues, claro, o sí, una, vamos a buscar una liga, un pequeño renacer, un resurgir. Pero ya con unos años más y un poquito más de sobrepeso y menos condición física, etc. Pero claro, es que al final requieres que haya siete personas más para fútbol sala o para fútbol once más todavía, que estén dispuestas a ese compromiso y a que lo hagan. ¿Qué pasa cuando fulanito o menganito falta? O un ejemplo más claro, para que se entienda. La gente que ahora con 40, 50 años, dice, no sé qué hacer, ir a clase, al gimnasio me aburre, o ir a correr me aburre, no me gusta. A mí me gusta el pádel, porque el pádel es como ahora en...
El boom.
Vale. Pero para el pádel se necesitan cuatro personas. ¿Qué pasa cuando no encuentras a tres más?
Ostras, mira, ahora...
Pues te quedas sin jugar. Entonces, la persona que como tú tiene la habilidad desarrollada, o capacidad, mejor dicho, la capacidad desarrollada de coger y... Yo salgo por mi cuenta, me voy a correr yo solo, coño, chapó, porque salvan los muebles. Ahora, si dependes de terceros, pues estás supeditado a ello para poder ser activo.
Mm. Cuando sortir
no digo perfecto. Que esté mal, no lo critico. Simplemente es por poner un escenario, ¿no?
No, que és un avantatge al final.
Claro,
després, exacto. Si surts acompanyat o compromets amb el muete a la sessió, doncs millor que millor.
Clar.
Però també has de tenir o saber tenir el teu temps per tu i prioritzar-te, que això al final és el que...
Y por eso intento siempre estirar de la manta. Yo con mis clientes de Muévete, lo que hago es venir conmigo a nivel grupal, vais a tener una sesión chula, 2-3 días a la semana, pero intento estirar para que cada uno, intento conocer sus objetivos, qué te inquieta a ti, qué quieres hacer tú, qué tal, para darle las herramientas para que puedan seguir más allá de esas 3 horas y acumulen 10 y 11 y 12, como aquí una que acaba de pasar por aquí al lado, que la he visto.
Ah, molt bé.
Que se está preparando la media maratón de San Sebastián y el otro día tuvimos un café después del entreno y hablamos de cómo repartir los entrenos a lo largo de la semana. Pues 12 horitas.
Y a partir de aquí tú te organizas con
claro, país. Sí, podemos profundizar un poquito más, ¿no? A través de aplicaciones y que yo le lleve el entrenamiento de forma más pautada. En este caso fue una asesoría. Pero, ostras, chapó, porque así te da la vida. Uh-huh.
Doncs, Gerson, ho deixem aquí amb aquesta segona secció del Mouta i Activa't. Crec que ha sigut molt interessant i crec que ha sigut molt pedagògic, podríem dir. I jo crec que al final el missatge és clar, prioritzar-se un mateix.
A ver si el próximo día podemos dar un poquito más de herramientas para que no sea tan pedagógico.
Venga, segona part de prioritzar-se i saber dir que no. També que no a les excuses.
Clar que sí, que principalment.
Pues Gerson Garrosa, gràcies per haver-nos acompanyat
aquests
minutets i ens retrobem.
Ens veiem a propera. Adeu.
Set dies d'esports. Tota l'actualitat esportiva que ens visita a Altafulla Ràdio.
T'agradaria navegar o participar en competicions de vela?
Fes-ho amb els equips de regates del Club Marítim Altafulla, en les modalitats de patí de vela júnior, hobbycat o windsurf.
Amb ells podràs navegar tot l'any, formar-te amb entrenadors titulats i amb experiència i introduir-te en el món de la competició.
Demana més informació al web www.clubmarítimaltafulla.com, al telèfon 977 65 02 64 o a l'adreça de correu electrònic cma@cmaaltafulla.com.
Navega tot l'any amb el Club Marítim Altafulla, el club de vela de referència al Baix Gaià.
Al meu país la pluja no sap ploure.
El canvi climàtic asseca els rius, posa en risc l'abastament d'aigua i la producció d'aliments. Treballem per fer front a la sequera i garantir l'aigua, però cal l'esforç de tothom. Cada gota compte.
La pluja no la controles, l'aixeta sí.
Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Ei, vinga, som-hi ja, és el moment de fer el pas.
A casa, la feina i al carrer.
Quan anem de festa o al taller.
Parla'm amb el teu accent, només hem de començar.
Jo per tu, i quan vulguis tots plegats.
Molt per parlar, molt per...
Provem-ho en català.
Molt per parlar, molt per viure.
Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Aquest anunci acabarà en 20 segons, però la fam de milions de persones no acabarà mai si no ens ajudes. Contàgia't de solidaritat per acabar amb la més gran pandèmia que pateix el planeta, la fam. Perquè hi ha contagis necessaris que no transmeten cap malaltia i salven vides. Ajuda'ns, entra a mansunides.org i col·labora.
En cas d'accident químic, practica l'efecte bombolla. Quan hi hagi un accident que pugui afectar la població, sonaran les sirenes i rebràs un missatge al mòbil. Per la teva seguretat, caldrà que et confinis immediatament. A casa, a l'edifici més proper o a l'escola. Tanca les portes i les finestres. Abaixa les persianes i apaga els sistemes de climatització. L'efecte bombolla et protegirà. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Jo no sóc masclista, però és clar, amb aquestes fotos que penja, que després no es queixi.
Si justifiques el masclisme en parós, ets còmplice. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
El primer pas de la Lluna va canviar la humanitat. Les d'un fill et canvien el món. Caminar per la muralla xinesa és un viatge en el temps. Passejar pels teus carrers és part de la teva història. Fer el cim a l'Everest és una gesta. Quan l'enxaneta fa el cim, aixeca passions. Hi ha històries que poden ser petites per al món, però són les més importants perquè són les teves. A la teva ràdio local, sentim com tu.
El meu pare va marxar, el van cridar files. Jo tenia 3 mesos i ja no el van tornar a veure mai més.
La ràdio va fer un paper molt important a l'hora de saber que existia un programa de recuperació dels cossos trobats en fosses comunes de la Guerra Civil. A mitjan juliol, que m'havien trucat de justícia per informar-me que havien pogut casar les dues mostres d'ADN, la de la meva mare amb la del meu avi,
vaig posar a cridar i abraçar-me amb ells amb uns plors, perquè vaig pensar al final ho he aconseguit. La vaig agafar la foto d'ella i li vaig dir: mama, ja tenim el papa aquí i ja pots estar junt amb ell.
Si tens algun familiar desaparegut durant la Guerra Civil i el franquisme, inscriu-lo al Cens de Persones Desaparegudes i apunta't al programa d'identificació genètica. Tu també pots tancar el dol.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Ets autònom o petit empresari i vols donar visibilitat al teu negoci?
Tens una empresa o establiment amb ganes de créixer i arribar més lluny?
Si la resposta és sí, no esperis més. Dóna't a conèixer a la teva emissora de proximitat i referència al Baix Gaià.
Anuncia't als espais d'Altafulla Ràdio, amb cobertura a l'FM, la TDT, internet i l'app per Android.
T'oferim solucions fetes a mida, amb promocions personalitzades i adaptades al millor preu. Demana informació sense compromís a comercial@altafullaradio.cat o truca al 635 833 094.
Fes créixer la teva veu. Confia en Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià.
Si en sabéssim, si no estem entenent res, però ens avergonyim de la ignorància. Busquem recer en la companyia que ens inundi l'escalfor per seguir sentint la màgia. Ploren els rius fets de somnis trencats d'una gent que no sap on va. I cauen les llunes vestides de dol, esperant tornar a néixer demà. Abans de res, després de tot, quan es trenqui el món. S'acabi la funció.
ciutats infinites, evitant sempre el final, que les coses quan s'acaben és quan fan més mal. La immensitat se'ns fa petita i fent honor a aquella dita, el cor no parla, però endevina. Torres més altes cauran i ens seguirem preguntant el sentit de la vida. Aixoplugats en uns braços amics, collirem els focins que guardem ben endins quan se'ns va esmicolar l'alegria.
Són les 8 del vespre.
Els caps de setmana d'Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià.